Info Migdia, amb Dolors Lleó.
Molt bon dia, és dilluns 17 de maig. Naomi Esteve, bon dia.
Molt bon dia.
Amb ella, com sempre, fem els titulars de la jornada. Candini emplaça la justícia a posar fi a la problemàtica de la Bruna.
Estem lligats amb mans i peus per arribar a la solució d'una problemàtica que ens amoïna i molt, ha dit l'alcaldessa en un vídeo que va difondre ahir a les xarxes socials després de l'incendi sense ferits, ocorregut diumenge a la matinada a l'antic hostal La Gaviota. Montserrat Candini reconeix que la justícia s'està fent massa lenta i afirma que des del govern municipal se seguirà treballant de forma incansable perquè retorni la pau al barri. Aquest matí, ahir al matí, va parlar amb el conseller d'Interior, Miquel Samper.
A tot això, Candini, que frustra les expectatives que pogués tenir la plataforma per la dignificació de la vila del Roser.
Montserrat Candini s'ha mostrat taxativa assegurant que no llamar-se per repensar el projecte constructiu de l'Aldi sobre el jaciment arqueològic i assenyala l'empresa com el motor de la recuperació d'aquest patrimoni històric local. L'alcaldessa respon així a la plataforma ciutadana que defensa la preservació al descobert de les restes que s'estan excavant i que en breu iniciarà la recollida de signatures per elevar novament la qüestió al ple municipal.
Agents dels Mossos d'Esquadra reclamen que se'ls completi la vacunació contra la Covid amb AstraZeneca i de forma urgent.
5 agents de la comissaria de Pineda de Mar han presentat denúncia davant del jutjat d'Arenys per demanar que se'ls administri la segona dosi de la vacuna. Denuncien que ja ha expirat el termini i temen perdre la immunitat quan ha finalitzat l'estat d'alarma i han crescut les intervencions durant els caps de setmana.
L'Hospital de Calella torna a permetre visites de matí i tarda als pacients no Covid.
Des d'avui mateix, un acompanyant podrà accedir a l'hospital tant en el torn de matí d'una a dues com també de tarda de 7 a 8. Aquest canvi s'ha pogut introduir gràcies al descens en el nombre de casos per coronavirus als centres de la corporació.
Calella estrena nova marca per reivindicar-se com a ciutat amb tradició firal.
El calendari es reactivarà el juny amb la Fira Renaixentista amb una nova programació gratuïta i adaptada a la normativa anti-Covid. Serà el primer esdeveniment amb el segell Callella Fires.
I pel que fa a la previsió meteorològica, no es descarta alguna gotellada aquesta tarda. Arrenquem setmana amb un ambient fresc que ens acompanyarà, de fet, tota la setmana. Missatge de l'alcaldessa hores després de l'incendi sense ferits a l'antic hostal La Gaviota. Montserrat Candini es dirigia ahir al matí als veïns i veïnes i també al conjunt de la població de Calella per assegurar que s'està fent i se seguirà fent tot el que està a les seves mans per retornar la tranquil·litat al barri, però que és la justícia qui té l'última paraula per arribar a la solució d'una problemàtica que deia amoïna i molt. Explicava que havia posat en coneixement dels fets ocorreguts la matinada de dissabte a diumenge a la jutgessa que porta les diligències i també el conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Samper, amb qui va parlar durant el matí d'ahir.
Candini reconeixia en el missatge que si bé s'està fent tot el possible, el dispositiu policial inclòs, només la justícia podrà fer que s'acabi amb la problemàtica.
La justícia, malauradament, és lenta, molt lenta, massa lenta per nosaltres, però sabeu, els que em coneixeu més, que sóc una persona en aquest sentit molt tossuda i que juntament amb tots els meus companys estem intentant fer mans i mànigues per intentar trobar la solució.
Com s'ha fet en episodis anteriors, també aquest es posa en coneixement de la jutgessa que porta les diligències del desallotjament de l'immoble que continua pendent d'execució malgrat l'alarma creixent que està provocant la situació i que ha motivat fins i tot que s'hagi acordat desplegar un operatiu conjunt de diversos cossos policials per actuar davant les conductes delictives dels residents. Les últimes informacions apunten a més d'una desena de detencions per robatoris a la via pública, delictes contra l'ordre públic i per lesions per baralles a l'interior de la Bruna.
En relació a l'incendi, encara no s'ha pogut determinar què va provocar el foc, que va acabar afectant dues estances de la planta baixa de l'antic hostal La Gaviota, a l'esquerra de l'accés de l'immoble. Seria un espai on s'hi acumulen fustes i andoròmines. Tampoc es pot traçar una relació directa entre l'incident i el fet que l'edifici tingui la llum punxada, i és que fons municipals han explicat aquesta casa que farà poc més d'una setmana i en tenir coneixement que la instal·lació elèctrica estava manipulada va ser la companyia Endesa, que per mutu propi va fer-hi una inspecció i va concloure que no comportava perill. En tot cas, des del consistori sí que han indicat que requerirà una nova revisió a la companyia per acabar-ho d'assegurar.
Tot i que l'incendi ha estat molt localitzat, les flames van agafar força i en alguns moments van arribar a tocar els balcons del primer pis, com que quan amb qualsevol intervenció i per evitar danys des de la policia local, que va ser la primera en arribar al lloc dels fets, es va demanar a tothom que sortís al carrer i així permetre també la tasca dels bombers. Només hi van accedir 11 persones de la trentena que es calcula que hi podria haver dins en aquell moment. Sortosament, l'incendi es va poder controlar i sufocar ràpidament, sense més afectacions que una persona amb un quadre d'ansietat. Es confirma que l'edifici tampoc no va patir danys estructurals.
L'apel·lació perquè l'Ajuntament faci un cop de timó i s'avingui a buscar la fórmula perquè la Vila del Roser es preservi sense cap edificació al damunt no ha tingut l'acollida que podria esperar la plataforma ciutadana, la plataforma ciutadana per la dignificació de la Vila de Calella. L'alcaldessa ha assegurat aquesta casa que només es tirarà endavant la museïtzació del jaciment arqueològic per mitjà de la col·laboració público-privada, tenint en compte, dit, que s'està excavant en uns terrenys privats valorats en uns 3 milions d'euros.
Montserrat Candini afirmava amb rotunditat que no hi ha marge possible per repensar el projecte constructiu de l'Aldi, que podia iniciar-se a finals del mes de juny. A tot això, l'alcaldessa ha defensat que és gràcies a l'empresa que s'està fent uns treballs d'excavació que cap govern municipal s'ha decidit a tirar endavant en els últims 60 anys.
Només tirarem endavant amb el compromís, amb la col·laboració público-privada. I vull deixar-ho ben clar. El motor de la recuperació de les restes arqueològiques és a l'Aldi. Quin govern municipal, després de totes les dècades, ha pogut assumir i, diguem-ne, socialitzar i tenir aquest valor afegit a la recuperació de les restes? Cap. No ho dic amb to de crítica, perquè entenc perfectament que no es podia assumir. Estem parlant d'un terreny privat de 3 milions d'euros només al solar.
En una entrevista al programa La Ciutat aquest matí, el portaveu de la Plataforma per la Dignificació de la Vila del Roser, Joan Jué, ha dit que no entén per què el govern es posa ara a la defensiva davant la seva proposta que, com ha assegurat, només té per objectiu posar en valor la totalitat de la Vila Romana amb un projecte que englobi els diferents espais on s'han trobat o se sap que hi ha restes.
A tot això, Jué ha aprofitat per criticar que s'aposti políticament per iniciatives a partir de la col·laboració público-privades perquè, segons ha dit, això propicia la corrupció.
Que aquesta cosa és el que ha portat i favoreix la corrupció a nivell general. Quan tu una sèrie de serveis externs els externalitzes i si hi ha la possibilitat de guanyar molts diners poden passar moltes coses. Vale. Deixem de banda el sarcàs d'aquesta cosa pública o privada que amaga altres coses. Això és qüestió de voluntat, de posar-s'hi davant i de buscar els recursos. I si hi ha altres poblacions ho poden fer, per què no ho podem fer aquí? No entenc, això és... De posar-se a la defensiva d'una manera... Bueno, perquè, no sé, no ho entenc. Els hi ha agradat aquesta cosa? No ho sé.
El portaveu de la Plataforma s'ha remès a l'experiència de Premià de Mar, on ha dit que s'han recuperat unes restes de l'època romana a partir d'un projecte valorat en 2,5 milions d'euros, pel qual s'han obtingut subvencions d'Europa. En aquest sentit, ha manifestat que tiraran endavant les iniciatives per donar musculatura popular a la seva proposta de dignificació de la Vila del Roser amb una campanya a la plataforma Change.org, on tenen unes 430 signatures i una recollida de signatures que encara no han començat per tornar a elevar la qüestió al ple municipal.
I Ràdio Calella Televisió, que també ha pogut saber, confirmar en aquest cas que l'Ajuntament serà qui assumirà la museïtzació de la Vila Romana del Roser.
L'empresa que està realitzant l'excavació de les restes arqueològiques de Calella serà l'encarregada també de definir-ne la proposta de museïtzació. Serà amb un pressupost a càrrec de les arques municipals i atenent els compromisos que el govern adopta públicament.
Quin és el compromís per part de l'Ajuntament? Que aquest és un valor patrimonial que no renunciarem. que no renunciarem i que posarem tota la carn a la graella a partir de que es facin els diferents treballs de les diferents fases, perquè sigui, doncs, tingui aquest valor pel conjunt de la nostra ciutadania, però no podem anar més de pressa. Què ens hem compromès també? Que hi hagi un accés des de fora, que vagin directament cap a les restes arqueològiques. A mesura que avanci el treball, podem prendre decisions sobre què es fa i de quina manera es fa. Però la gestió posterior i tot el que és el treball de museïtzació, això és un treball que nosaltres directament, doncs, ja ho estem treballant, ja ho estem parlant a l'espera de la finalització amb l'empresa aquesta in situ.
El govern municipal ha fet una aposta d'inici perquè les restes arqueològiques quedin preservades en una cripta visitable amb un accés independent. A la construcció del supermercat tal dic ara està sufragant el cost de l'excavació. Segons les informacions que es disposen, l'obra constructiva començarà a finals de juny.
Una i 10 minuts. Un grup de Mossos d'Esquadra de la comissaria de Pineda han presentat una denúncia al jutjat d'Arenys per demanar que se'ls administri la segona dosi de la vacuna d'AstraZeneca. Exposen que ja ha expirat el termini per rebre la pauta completa i que temen perdre la immunitat. Tot plegat quan ha finalitzat l'estat d'alarma i quan diuen que es troben més exposats que mai al contagi amb l'augment d'intervencions durant les nits dels caps de setmana. Els Mossos formen part del col·lectiu de treballadors essencials que es va començar a vacunar amb AstraZeneca fins que se'n va suspendre l'administració a totes les persones que tenen menys de 60 anys.
En concret, 5 agents de la comissaria de Pineda de Mar han presentat la demanda al jutjat perquè sigui el jutge qui obligui a l'administració perquè els posi la segona dosi de la vacuna el més aviat possible. Diuen que la majoria dels agents estan ja a la setmana amb número 12 o que fins i tot l'han superat i que encara no els hi han posat la vacuna i ni tan sols els hi han comunicat com està el procés. Els preocupa també perquè no tenen clar si aquesta segona dosi serà la d'AstraZeneca.
Tenim notícies de què faran amb nosaltres. L'última notícia és que ens van publicar a la pàgina del COS que s'aturava la segona dosi de la vacuna AstraZeneca. Les notícies van informar que s'ampliava de 12 a 16 setmanes l'administració de la segona dosi. Creiem que la immunitat que teníem amb aquesta primera dosi s'anirà perdent i volem que se'ns posi, perquè realment molta gent, si s'hagués esperat a la vacunació per la seva franja d'edat, hauria acabat vacunada amb una pauta completa molt abans.
Diuen que aquest és un malestar general dins els cossos de Mossos d'Esquadra perquè són un col·lectiu essencial molt exposat al risc de contagi i més amb la finalització del toc de queda. En la denúncia, a més de manifestar que estan molt exposats, també consideren que la solució de l'estat espanyol d'aturar momentàniament la segona dosi no es basa en informes científics. Exposen que no existeixen evidències científiques que valin l'aturada del procés i posen d'exemple informes de l'Agència Europea del Medicament, la EMA, que indica que rebre la segona dosi d'AstraZeneca és completament segur.
El que sí que està demostrat és l'efectivitat que hi ha amb la segona dosi de la mateixa vacuna, que per això hi ha una guia tècnica, per això es va aprovar en el seu moment aquesta vacuna, perquè hi ha uns estudis. Que es digui alguna cosa, no que s'allargui sense cap justificació, una justificació que van donar, que realment els que hem posat la denúncia no ens serveix. Uh-huh. Llavors volem una actuació immediata, perquè ara ja han passat el límit que dona la guia tècnica, que dona la EMA, i volem una solució a la nostra situació. Volem que, si se'ns va considerar prioritari i si essencial, es tingui en compte que ara la nostra situació ha empitjorat.
Al mes d'abril, la Comissió de Salut Pública va decidir suspendre l'administració de la segona dosi del fàrmac d'AstraZeneca després de que se'n notifiquessin alguns efectes adversos. La comissió, de fet, decidirà aquesta mateixa setmana si s'administra la segona dosi de la vacuna a les persones de menys de 60 anys que ja han rebut la primera. Altres col·lectius que també han rebut aquest vaccí, com per exemple els farmacèutics, van emplaçar la setmana passada el Ministeri de Sanitat a completar la immunització amb AstraZeneca.
Nova flexibilització de les mesures anti-Covid als centres de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. amb les bones dades que ens deixa l'epidèmia. A partir d'avui es tornen a permetre les visites als pacients no Covid ingressats, tant en torn de matí com de tarda. Fins ara només es permetia l'entrada d'un acompanyant i dins d'una de les franges horàries establertes.
La mesura ha coincidit amb la situació d'estabilització dels casos de coronavirus que hi ha al centre. Des d'avui mateix, un acompanyant podrà accedir a l'hospital tant en torn de matí, que és d'una a dues del migdia, com també de tarda, que és de 7 a 8. Això sí, per tal de minimitzar riscos, és recomanable que aquest acompanyant sigui sempre la mateixa persona. També caldrà seguir les recomanacions higièniques generals, portar posada mascarètica, mascareta quirúrgica en tot moment, rentar-se les mans en entrar i sortir del centre i mantenir sempre la distància de seguretat.
Mataró suma un nou punt de vacunació contra la Covid. A l'Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena és el tercer espai que el Departament de Salut habilita a la capital del Maresme. Funciona juntament amb el CAP del Maresme i el Centre Cívic Palà d'en Boet. Aquest nou punt de vacunació entra en funcionament avui i obrirà tots els dies, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia i de 3 a 8, sempre que hi hagi disponibilitat de vacunes. En aquest centre es vacunaran les persones d'entre 50 i 59 anys, com la resta de punts. Per poder-se vacunar aquí, a l'Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena de Mataró, cal formar part dels grups convocats per Salut i demanar cita al web vacunacovidsalut.cat. I el Servei Català de Trànsit ha informat aquest cap de setmana de la mort d'un conductor d'un ciclomotor en un accident a la carretera Nacional 2 al seu pas per Mataró. Mossos van rebre l'avís del sinistre a les 4 de la matinada del dissabte. De moment, els fets encara s'estan investigant, però se sap que el ciclomotor va sortir de la via. A conseqüència d'això, el conductor va resultar ferit crític, traslladat llavors a l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, on finalment va perdre la vida. El conductor tenia 26 anys, era veí de Mataró. Fins als llocs dels fets es van desplaçar patrulles de Mossos i tres unitats també del SEM. Amb aquestes ja són 37 les víctimes mortals que han perdut la vida a la carretera al llarg d'aquest 2021. Vinga, i com cada dilluns repàs el cap de setmana de competició, començant per la remuntada del Calella de futbol, Naomi, que va guanyar el camp de la Mataronesa.
L'equip que entrena Fede Saracho ha guanyat l'últim partit de Lliga al camp de la Mataronesa per un resultat d'un gol a 4, tots marcats durant la segona part. Hat-trick de Manu Llamas i el quart obra de Robert Casals. Amb aquest resultat, el Calella se situa en la sisena posició de la classificació de tercera catalana amb 10 punts i un partit menys que el líder, el Juventus. El proper partit serà a casa contra l'Alella.
I la UEC escala posicions a la classificació després de guanyar a pista del Sant Boi.
Els calellencs s'han situat segons a la classificació de la Lliga Copa Catalunya després de vèncer el Sant Boi en un partit molt igualat que es va acabar resolent en l'últim quart. La pròxima jornada rebran a casa el Cué al Manyanet.
I en waterpolo, la Fundació Creu Groga, que guanya el doble partit aquest cap de setmana.
Ahir diumenge al Tarraco per un resultat de 14-7 i dissabte contra el Poblenou C per un ajustat 7-5.
El calendari firal calellenc es reactivarà el juny, el primer cap de setmana de juny, amb la celebració de la Fira Renaixentista, amb nova programació totalment gratuïta i adaptada també a la normativa anti-Covid. Serà el primer esdeveniment que portarà el segell Calella Fires, la nova marca amb què es vol reivindicar la tradició firal local i que també acompanyarà la 40a edició de la Fira de Calella i l'Alt Maresme del setembre, de la qual encara no se'n coneixen detalls.
Aquests seran els dos esdeveniments que d'entrada s'organitzaran sota la marca de Calella Fires.
Fira Renaixentista i la Fira del mes de setembre serà Calella Fires. Això vol dir que no estem treballant amb altres oportunitats que al llarg de l'any que es mereixin doncs, formar part d'aquest relat global? Sí.
Escoltàvem a l'alcaldessa Montserrat Candini durant la roda de premsa de presentació d'aquest segell. De fet, la marca vol posar en valor la tradició firal local que portarà al setembre a celebrar l'edició número 40 de la mostra de Calella i l'Alt Maresme. D'aquesta no se'n coneixen detalls, però al migdia de divendres es va fer pública la programació i totes les novetats de la Fira Renaixentista. Les activitats es concentraran al cap de setmana del 5 i 6 de juny, amb una trentena de parades d'artesania i alimentació a la plaça de l'Església i amb una zona lúdica i familiar que s'ubicarà a la plaça de l'Ajuntament. Totes aquestes activitats seran gratuïtes.
Som conscients, diguem-ne, de la transició d'on venim, no?, i de l'impacte econòmic que comporta, no?, i que ha comportat, doncs, a tantes famílies, no?, i d'alguna manera o altra també és una mesura, per entendre's, post-Covid.
En aquests espais, a la plaça de l'Església i de l'Ajuntament, es farà control d'aforament i també s'aplicaran les mesures de seguretat anti-Covid que estiguin vigents i que es difondran a través d'una nova guia digital que s'ha preparat des de l'àrea de fires.
La guia recull indicacions bàsiques i estarà disponible amb codis QR que s'instal·laran als accessos de les zones tancades. Hi haurà animació, rutes guiades per la Calella del Renaixement i l'exposició sobre Margarita Flaquer de Vall. Com a novetat, una programació de tallers que s'ha tancat amb la participació de proximitat i que es faran al llarg de tota la setmana. Aida Rodés és la tècnica de fires de l'Ajuntament de Calella.
Aquests tallers a les fires sí que es feien, molts d'ells gratuïts i alguns d'ells pagant. Aquest any ho hem fet de manera gratuïta totalment i descentralitzada perquè la gent es pugui apuntar amb temps, hi hagi tots els protocols, grups reduïts, etc, etc.
La programació ja es pot consultar al web de l'Ajuntament de Calella i es troba oberta la inscripció als tallers. S'ha de fer per correu electrònic a info@firadecalella.cat o bé un missatge al número de telèfon 674 917 87.
Net i Polit us ofereix el temps.
Doncs, com sempre, acabarem amb la previsió meteorològica per aquestes pròximes hores. Una informació de Quim Serra. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Comencem una nova setmana després d'un dissabte i un diumenge amb domini del sol, tot i la presència d'alguns núvols, però sobretot amb unes temperatures que han estat molt i molt suaus, especialment dissabte, i van començar a baixar un palet. I avui baixaran una mica més, i és que tindrem intervals de núvols baixos que estones taparan el cel, sobretot aquest matí amb el cel més tapadot, aquesta tarda amb més clarianes, vents que bufaran fluixos, aquesta tarda giren cap a sud-est, vent de mar cap a terra, tota la costa maresmenca. De cara a demà s'espera que el vent de Garbí vagi guanyant protagonisme i que sigui moderat durant la tarda, amb la qual cosa la mar també s'alterarà, el matí maró, la tarda forta maró, tota la costa maresmenca, i encara amb restes de núvols baixos, sobretot al matí, ja que la tarda serà força més assolellada.
Net i Polit us ha ofert el temps.
En la situació actual, Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. A Net i Polit disposem de dispensadors manuals per als clients dels establiments amb muntatge gratuït a paret del vostre establiment a l'adquirir els nostres productes hidroalcohòlics. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074 i per mail netipolit13@gmail.com. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
Una i 23 minuts, posem punt i final aquí aquesta edició informativa d'avui dilluns 17 de maig i ho fem pendents de la roda de premsa que han convocat Esquerra i Junts per 2:15, d'aquí a uns minuts, per presentar l'acord per governar en coalició aquesta pròxima legislatura. Sembla, doncs, que les negociacions de les últimes hores entre Pere Aragonès i Jordi Sánchez han estat decisives per finalment desencallar la formació de govern. Ho han anunciat aquest matí amb un comunicat conjunt en què els dos partits demanen disculpes per haver allargat tant el tancament de l'acord i es comprometen a treballar també amb la CUP per reconstruir la confiança amb la ciutadania de Catalunya. En la roda de premsa es podria anunciar programa i també estructura de govern, a més d'estratègia independentista. Un acord que permet que Pere Aragonès sigui investit president de la Generalitat de Catalunya. Serà el 132è de la història, el 6è d'Esquerra Republicana, després de Macià, Casanovas, Companys, Irla i Tarradellas. Aragonès, que és veí de Pineda, també serà el primer maresmenc que ostenta la presidència de la Generalitat de Catalunya. Estarem pendents d'aquesta roda de premsa que encara no ha començat. En donarem compte en les pròximes edicions informatives. Naomi Esteve, gràcies. Fins demà.
Serà fins demà.
També agraïments a Víctor Riera, que ens ha acompanyat als controls tècnics. I tornarem tots tres demà puntuals a la una amb més notícies. Bon dilluns, adeu-siau.
Recupera l'informatiu a radiocalellatv.cat.